Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. Continua el descens de la sisena onada del coronavirus a Catalunya. Aquest matí el Departament de Salut ha notificat 32 hospitalitzats menys i en total són 3.010 ingressats. També ha informat de 10 crítics menys a les unitats de cures intensives. Ara n'hi ha 453. En canvi, s'han certificat 108 morts en les darreres hores. En paral·lel, la velocitat de contagi baixa 8 centèsimes i es queda a 0,79. Encara sobre pandèmia, a partir d'avui per entrar a Espanya només són vàlids els resultats negatius dels tests d'antígens que s'hagin obtingut fins a 24 hores abans de l'arribada i no 48 com fins ara. Així ho ha acordat el ministre de Sanitat per adaptar-se a la nova normativa europea. Pel que fa a les proves PCR, se'n manté la validesa de 72 hores. I un apunt més perquè l'Agència Espanyola de Medicaments autoritza que la vacuna de la farmacèutica catalana IPRA passi a la tercera i última fase d'assajos. En aquesta etapa, el sèrum es provarà en 3.000 voluntaris majors de 16 anys a Espanya, Portugal i també a Itàlia. L'objectiu és comprovar si el nou fàrmac és segur i eficaç com a dosi de reforç en persones que n'hagin rebut d'altres marques i se'ls farà un seguiment mèdic durant tot un any. Un cop finalitzi i si rep l'aval de les autoritats sanitàries, l'empresa podrà comercialitzar-la. Més qüestions. Més de 35.000 persones van morir a les residències espanyoles a l'inici de la pandèmia i la majoria de les investigacions de la Fiscalia van quedar arxivades d'una manera pràcticament immediata. El portaveu d'Amnistia Internacional, Eduard Martínez, denuncia que una manca d'investigacions exhaustives per part de la Fiscalia i les qualifica d'insuficients. Ho ha dit en una entrevista al matí de Ràdio Estel.
Hi ha una manca de voluntat tant política com per part dels sectors judicials, en aquest cas la Fiscalia. I al final el que provoca és això, no? Massa obstacles a les famílies per accedir a la veritat i s'està estenent un clima d'impunitat. Com és possible que de 9.000 morts a Catalunya a les residències de gent gran no s'ha identificat a cap responsable?
El portaveu d'Amnistia ha demanat que s'investiguin també els protocols que es van establir en aquella primera onada a les residències que recomanaven la no derivació hospitalària dels residents i, per tant, se'ls discriminava. I precisament avui l'Organització Mundial de la Salut ha alertat de l'impacte mediambiental que està provocant la resposta a la pandèmia de la Covid. En un informe, l'OMS calcula que des del març del 2020 fins al novembre del 2021 s'han generat almenys 87.000 tones de residus sanitaris. Aquesta és una primera estimació que ha fet l'organització calculant tot el material que s'ha adquirit i, per tant, la xifra real podria ser superior. Més qüestions. Continuen les tasques dels bombers per apagar el foc que crema des d'aquesta matinada per alà de l'Empordà. A hores d'ara hi treballen 53 dotacions terrestres, però la forta tramuntana fa impossible que els helicòpters ajudin en les tasques d'extinció. El foc hauria començat en una zona tocada a la carretera C-252 i afecta Bosc de Ribera a totes dues bandes de la Muga. Per facilitar les tasques dels bombers, la carretera nacional 260 continua tallada al seu pas per Peralada i es fan desviaments de trànsit per vies alternatives. També hi ha afectacions a les línies R11 i RG1 de Renfe entre Figueres i Portbou, on s'ha interromput el pas de trens i s'ofereix un servei alternatiu per carretera que també s'està veient afectat pels talls de trànsit. I en successos, 11 detinguts i 8 entrades a Badalona i a Barcelona en el dispositiu dels encastaments dels Mossos d'Esquadra contra una banda especialitzada en encastaments. El grup està implicat en almenys 28 encastaments. La policia catalana està escorcollant diversos punts a l'àrea metropolitana de Barcelona per desarticular aquesta banda i es preveuen una desena de detencions. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Pendents a aquesta hora de la presentació de les conclusions de l'investigació forense que va encarregar la Junta de Joan Laporta per analitzar la gestió econòmica de la directiva de Josep Maria Bartomeu al capdavant del Futbol Club Barcelona. De moment, sense esperar l'explicació pública dels resultats, la setmana passada el Barça ja va anunciar que havia presentat una denúncia a la Fiscalia perquè s'havien detectat possibles irregularitats que el Ministeri Públic estaria investigant. Entre les presumptes irregularitats hi hauria el pagament de les comissions per als fitxatges de Griezmann i de Malcom, la gestió econòmica de l'espai Barça, el fraccionament de factures o pagaments injustificats molt per sobre després de marcat. La presentació d'aquests resultats es pot seguir ara en directe a través de Barça TV i també a través de l'emissió en línia que ofereix la web del club. Mentrestant, el Barça ha tancat aquesta passada nit al mercat de fitxatges d'hivern amb 4 incorporacions a la plantilla, però només en podrà inscriure 3 perquè puguin jugar a l'Europa League. Per tant, el Barça hauria de triar qui es queda fora, si Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré o Aubameyang.
Gràcies, Xavi. I abans d'acabar, un apunt d'última hora, perquè l'independentisme planteja paralitzar el Parlament fins que la comissió de l'Estatut del Diputat voti què passa amb l'acte de Pau Juvillà. Ampliarem tota la informació en els propers butlletins i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
6 minuts que passen de les 11 del matí. Més continguts aquí al matí a Ràdio Estel. Iniciem aquesta nova hora en música, perquè aquest any l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, està de celebració. Ha complert els primers 20 anys d'història per compartir doncs, aquesta alegria, el talent del seu alumnat. Han fet una sèrie de concerts a càrrec de les diferents formacions dels grans conjunts de l'ESMUC. 7 dies on hem pogut gaudir de la riquesa musical del projecte, amb música simfònica, amb òpera, amb música tradicional, amb flamenco, també amb jazz, música antiga i banda. Núria Semper és directora general de l'ESMUC. Què tal, Núria?
Hola, bon dia. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres que estiguis aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Núria, primer de tot, moltes felicitats per aquests 20 anys de vida. Contenta, no?, amb com han anat aquests concerts, que van acabar, si no m'equivoco, divendres passat, Núria?
Sí, sí, sí. No, els concerts han anat molt bé, perquè són com una exposició de tot el que expliquem sempre que és l'ESMUC, que si vols en parlem una estona, però ara trobem tan normal una sèrie de coses que fa 20 anys no eren normals, que aquesta sèrie de concerts, clar, exhibeixen tot el que anem dient.
Clar, per anar coneixent una mica l'ESMUC, no? De fet, amb aquests concerts, per anar, doncs només calia reservar l'entrada a la web de l'ESMUC, no? Eren concerts gratuïts, Núria. Sí. Clar, ha estat, creus, una bona oportunitat per apropar tot tipus de música. Clar, perquè vosaltres ho toqueu tot, no? El públic en general, no?
Sí, clar. De fet, l'ESMUC, ja des del primer dia, té aquesta vocació de no ser una escola entutsolada i tancada en ella mateixa, sinó que té el compromís de dir, ei, som l'escola que la Generalitat va decidir posar dempeus a l'any 2001 i que ens devem tant al nostre propi alumnat com a tota la comunitat que ens envolta i que finalment no ens en oblidem, que totes aquestes escoles que estem sostingudes amb fons públics ens devem a les persones que realment ens sostenen. I de fet, clar, fa 20 anys no era normal tenir totes les músiques a l'educació superior. Fa 20 anys només la música clàssica tenia l'oportunitat de ser estudiada en el superior. Clar, d'aleshores ençà i tenim el jazz, la música moderna, el flamenco, la música tradicional, i a més, no només els estils interpretatius de la música, sinó també la gestió, la musicologia, la pedagogia orientada a l'instrument, és a dir, hi ha tot, la sonologia, és a dir, totes aquestes professions de la música, accedeixen a l'educació superior, amb tot el que comporta, que també en podem parlar, si vols.
Clar, Núria, perquè ara tu ens ho estàs explicant. Quan l'ESMUC neix, que això va ser el 2001, clar, ja existien altres escoles superiors de música, com el Taller de Músics i el Conservatori del Liceu, i aquest punt diferent, no?, que porteu des de l'ESMUC i també, justament, que ens ho estaves dient, aquest cicle superior, no?, per aconseguir el grau en ensenyaments artístics superiors de música.
Sí, això de vegades costa d'entendre. És a dir, la música i les arts comparteixen amb la universitat el que en diem l'Espai Europeu d'Educació Superior. És aquest, és aquest tram que tota Europa reconeix, quan diuen bachelor, el que abans dèiem llicenciatures, sí. Doncs el grau, que en diem, ho comparteix tant la universitat com la música, la dansa, el teatre, les arts visuals, la restauració. Però estan fora de l'àmbit universitari. Però en la majoria de coses amb els mateixos drets, en algunes no, també en podem parlar, si voleu. Clar, el 2001 entra en aquest espai, entren en aquest espai les arts. I, de fet, hi entren entenent els estudis musicals com uns estudis que realment ho integren tot. És a dir, no són uns estudis només per aprendre a tocar
música.
Clar, no només per aprendre a compondre, només per aprendre, sinó que entenen que l'educació superior, allò que tothom entén com l'educació universitària, és una educació integral en la qual no només despertes unes destreses o aprofundeixes en unes destreses, sinó que sobretot et donen una idea del món i que amb aquesta idea del món tu, graduada, graduat, ets capaç de transformar-lo. Wow, aquesta és la rellevància.
Aquesta és la línia, no? Mm-hmm. Clar, hi ha grans noms de la música del país, com Clara Peya, que ara sentíem, de fet, al començar, que han estudiat a l'ESMUC, també Rosalía, no?, Sílvia Pérez Cruz, Gemma Humet, la trompetista i cantant Andrea Motis, el guitarrista Pau Figueres, bé, una llista que no acabaríem mai, l'Arnau Tordera,
d'Obeses. 2.500, són 2.500 graduats i graduades.
I el pianista, per cert, Marco Mezquida, que en parlarem amb ell d'aquí una estona aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, tots han triat uns camins musicals diferents, que és una mica aquest ampli ventall, no?, que ens estàs explicant avui que ofereix l'ESMUC. Per tant, no cal fer clàssica, no?, que potser ho tenim com, no?, relacionant amb l'ESMUC. El perfil de l'alumnat és tan divers com l'imaginem, Núria?
Sí, de fet, cal fer clàssica i contemporània. Clar. És a dir, que cal fer jazz, cal fer música moderna, cal fer flamenco, cal fer el que sigui. El que cal és entendre que cadascun d'aquests llenguatges forma part d'aquest llenguatge de la música i que es pot tenir una altíssima especialització en un llenguatge, però alhora es pot dialogar, es pot transitar naturalment amb altres llenguatges que no són el de la teva pròpia especialització. Aquest, de fet, és un dels elements de l'ESMUC més rellevants, perquè quan un estudiant d'interpretació fa un instrument principal, el piano, per exemple, perquè sí, me n'has dit uns quants de pianistes, doncs també fa un instrument secundari. I aquest instrument secundari pot ser, per exemple, el mateix instrument en un altre llenguatge. És a dir, tu pots ser pianista de música clàssica i contemporània, sí, però també aprendre a tocar el pianoforte i entendre tot l'univers musical que està al voltant del pianoforte. O fer piano jazz i inserir-te en aquest... És a dir, que té aquesta riquesa, l'ESMUC, que té, com que té totes les músiques a dins, l'alumnat, si t'hi fixes, tal com tu mateixa deies, Mercè, és un alumnat que té una mirada molt oberta,
molt àmplia,
una mirada molt àmplia. És molt expert en la seva disciplina, però alhora s'ha relacionat amb tota una generació d'altres disciplines, no? I aquesta és la gràcia.
És
l'altre dia,
un
dels caps de departament deia una cosa molt, molt important. Diu, l'ESMUC ens va portar allò que havíem vist a les universitats, que és aquest ambient d'estar en els centres. Això realment no hi era abans. Abans, a la meva generació, anàvem a classe, i quan acabàvem de classe, adiós. I, en canvi, aquest estar, aquest conviure, aquest fer escola... Exacte. Això és absolutament enriquidor per les carreres, finalment, professionals de tot l'alumnat.
Clar, la línia del que ens estàs explicant, avui estem parlant amb Núria Sempere, directora general de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, que està a celebració, doncs acaben de fer 20 anys. Clar, ens ha cridat molt l'atenció, Núria, que hem vist que hi ha un doble grau de matemàtiques i música...
Sí.
Eh?
Sí.
De la Politècnica amb l'ESMUC, clar, quin... És una mica el que estaves explicant ara, no? Perquè quines sortides té qui fa aquest doble grau. Supercuriós.
Sí, de fet, quasi ves al revés el vestir aquest doble grau. Què és? Hi ha molts intèrprets, compositors i compositores i estudiants de matemàtiques que, ja sigui decididament o accidentalment, estan a cavall entre les dues disciplines. És a dir, són matemàtics i fan música, o fan música sí, i tenen una alta inclinació amb les matemàtiques. El que hem fet amb la Universitat Politècnica de Catalunya és dir, bueno, anem a organitzar-ho i anem a fer que per aquest alumnat de tantíssimes i altes capacitats que les tenen, és a dir, superen dues proves d'accés molt exigents, tant la de matemàtiques com la de música, puguin conciliar aquests dos estudis, eh? I en aquest moment hi ha estudiants de piano i estudiants de composició que estan conciliant els dos estudis. I pel que deies de les sortides, jo no pensaria tant en les sortides. És a dir, aquest automatisme...
Que tenim, no?
Això per què serveix? No, serveix per pensar el món diferent i no ens podem ni imaginar el recorregut professional que podran tenir les nostres titulades i els nostres titulats.
Clar, Núria, perquè crida l'atenció que abans de la pandèmia la inserció laboral dels estudiants de l'ESMUC era el 75%, no? Quin és el secret?
És a dir, no està tan pendent de pensar a encaixar el seu perfil amb el món professional, sinó donar-los les eines perquè puguin inventar aquest món professional. Probablement aquesta és la gràcia.
Clar, i fixa't que un dels sectors que ha patit més especialment les conseqüències de la pandèmia, òbviament és el cultural, no? El sector cultural, Núria. Els estudiants això deuen saber-ho, ho noten, òbviament. És un repte, també, des de l'ESMUC, acompanyar-los de gestionar doncs, aquesta por, no? A no tenir feina.
Mira, és un repte comportar-nos com a model de referència també en qüestions laborals. És a dir, mira, una de les coses que hem implantat, que és la... Nosaltres tenim una orquestra pilot i un cor pilot perquè l'alumnat de direcció faci les seves pràctiques. Doncs, com podem nosaltres contribuir en aquesta desprecarització del mercat? Doncs portar-nos com una institució responsable que fa els seus contractes amb tots els ets i uts perquè els drets dels músics siguin respectats en tot moment. No? És a dir, que què fem? Doncs ser model, ser exemple i mostrar a l'entorn que podem comportar-nos amb responsabilitat davant de, certament, una situació de l'entorn artístic en el nostre país que té menys drets que altres entorns artístics just travessant la frontera, per exemple.
Ah. Ens ha acompanyat també en aquesta entrevista avui un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel, la Marta Ejarque. Marta, bon dia de nou.
Bon dia, no? Jo, escoltant a la Núria, no? La sensació que dona és que l'ESMUC s'hi respira un ambient molt, molt particular i molt inspirador. Com és el dia a dia dels estudiants a l'ESMUC? S'escolta música a totes les aules? Perquè sembla, no?, un ambient molt, molt, molt festiu, molt alegre, també, i com un món aïllat, potser una mica, del que es troba a darrere aquestes portes.
Clar, és festiu i és alegre, com dius, però alhora és molt exigent. És a dir, que si parlessis ara amb un alumne de l'ESMUC, et diria, ens passem el dia buscant aules per estudiar, entrant en el... Tenim una plataforma per reservar aquestes aules, entrant a la plataforma per tenir l'aula que vull tenir per estudiar. És a dir, que sí que ho és, però alhora... Pensa que el seu pla d'estudis... té unes assignatures que són les de la seva especialitat, que pels intèrprets són d'interpretació i que per la resta de professors són d'altra naturalesa, tot i que tothom toca, que aquesta potser és potser dels aspectes que ha donat un salt respecte a professionals de la sonologia, la musicologia, la producció i gestió. És a dir, tothom que estudia aquestes especialitats que després en la seva vida professional no toquen, estan tocant també tot el dia. És a dir, que aquest és un element. La seva vida és buscar aules, poder estudiar i, com us deia, fer les feines de totes aquestes diverses disciplines, les de la seva especialitat, però també les de creació i les de pensament, també les de les tècniques aplicades, les tècniques de composició, l'anàlisi, o la música i cultura, o l'estètica, és a dir, que realment estan transitant entre, entre disciplines
diverses. Fascinant. I passa també que, per exemple, estudiant periodisme van ser molts els meus companys doncs, que van decidir el primer any canviar de carrera perquè no els interessava, perquè els avorria el que estudiaven. Passa això també a l'ESMUC o la majoria, són molt, molt pocs els casos d'alumnes que decideixen canviar de carrera?
N'hi ha alguns que un cop a dintre diuen, ai, ara veig que m'hagués agradat més fer aquesta altra cosa, però com que és tan difícil entrar, es fa a través d'una prova d'accés i hi ha tanta gent que es queda fora, quan s'ho repensen, han de tornar a fer una prova d'accés. És a dir, que per ells no és tan fàcil de dir, ai, ara, per comptes d'això faré allò, perquè realment la prova d'accés és molt específica als estudis que tu fas.
Possiblement sigui la prova d'accés el moment que diuen, mira, això no és per mi, em plantejo una altra cosa.
Potser.
Avui estem amb Núria Santpere, directora general de l'ESMUC, celebrant doncs, aquests 20 anys de vida. Estem, doncs, ens endinsem en aquest món màgic que ens està explicant la Núria, que jo ja m'hi apuntaria. Sí. Mira, que fixa't que no tinc cap instrument. Vaig començar amb el piano, però se'm va quedar allà, se'm va resistir, però mai és tard, no? També,
mai és tard. I a més, tenim un repte en el nostre país, que és entendre que el piano no només el poden tocar els Marcos Mesquides, com que ara en parlareu.
Estem escoltant, no? Ara mateix.
Sinó que tothom pot tocar un instrument, passar-ho bé tocant, fer-ho
quan mateix. I a qualsevol edat, no? Que mai és tard. Clar, ens explicava la Núria que l'ESMUC té més de 900 estudiants, gairebé 250 docents, 18 màsters, 7 especialitats, també després de 20 anys, 2.400 graduats, i entre ells, el pianista i compositor Marco Mezquida. Marco, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Doncs mira, primer de tot, Marco, volem començar felicitant-te per la teva web, que és fantàstica, per conèixer tots els projectes en els que estàs treballant, Marco. Ets molt prolífic, això és doncs, el primer resultat que hem extret de veure aquesta magnífica pàgina web, 25 discos com a líder, gairebé 60 com a sideman, i col·laboracions, projectes personals. Toques el piano cada dia, Marco?
Bueno, si puc, sí. La veritat és que hi ha vegades que els viatges no ho permeten i hi ha vegades en què també necessito respirar perquè no sóc tampoc cap esclau de l'instrument, per sort, vull dir que no sóc un matxaca del piano, però sí que també forma part d'algun moment del dia de dir, ai, ara pues, vull acabar el dia pues, assaborint una mica una melodia o tocant una estona, improvisant. I és una mica terapèutic, també, perquè la música, com bé sabem, és medicina, també.
Marco, què va suposar per tu l'experiència d'haver estat a l'ESMUC?
Bueno, va ser una experiència pues, meravellosa, molt especial. Jo recordo tantíssim quan vaig entrar a l'Escola Superior de Música el 2005, és a dir, que ja ha plogut, ja vaig acabar el 2009, és a dir, que ja han passat nada menys que 13 anys, i va ser una època molt important per mi per això, no? Perquè em va ajudar molt a conèixer molts músics. Jo venia de Menorca, molt jovenet, de 8 anys. Llavors, són anys d'una formació molt, molt, molt important. I trobar-te grans professors i gent tan, tan professional i tan sèria i tan implicada en l'educació i en la pedagogia, doncs va fer que realment fossin un dels anys més importants per la meva formació, i estic molt feliç i agraït i, sens dubte, pues, per molts anys en aquesta gran escola.
Clar, Núria, com a directora de l'ESMUC, que hi hagi músics tan excepcionals com en Marco Mezquida, no?, i que se sàpiga què ha passat per l'ESMUC, és la millor campanya, no?, de màrqueting possible, creus?
Sí, de fet no és, és com d'agraïment, no? Com d'agraïment que ara... Hola, Marco, que no ens hem saludat. Yeah. D'agraïment perquè estiguin donant la seva música, a més sense cap limitació, no? És a dir, m'encanta com a espectadora el que fa ell, però sobretot m'agrada molt la curiositat que tens, Marco, no? La curiositat per dir, no tinc cap por, em puc posar en qualsevol món, intentaré donar el millor de mi en aquest llenguatge que em posi. I de fet, l'última aventura amb el Sónar i la UPC, trobo que és quasi bé l'exemple de dir la curiositat em mou i no tinc por de res, no, Marco?
Totalment, Núria. Aquest és l'esperit i no és tampoc per por, sinó per confiança amb un mateix, que crec que també és de les paraules més importants per qualsevol professional, no? Ja no només un músic per esdevenir músic, sinó un professional que confia en ell mateix, que es forma, que té una disciplina i que fa que realment pues, s'enfronti a nous reptes. I la música és un oceà on hi ha infinits reptes apassionants. Hi ha gent que aquests reptes els hi suposen un mal de cap tremendo, però per mi sempre ha estat el motor per seguir creixent, per seguir coneixent músics, per formar part de projectes clar, molt variats. I crec que també forma part de la filosofia de l'escola, perquè sí, és la, quan es va crear pues, era l'absoluta filosofia, el paradigma d'una escola oberta on el jazz, la música moderna, la clàssica, el flamenc, la música tradicional, la pedagogia, la musicologia, bla, 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 un munt de disciplines, promoció, gestió, sonologia, clar, totes aquestes disciplines juntes i que poguessis conèixer gent de tants departaments diferents
de
i que tots, d'alguna
no?
manera, clar, i el respecte per tots, perquè abans era una cosa elitista on la música clàssica era la primera i la única i totes les demés músiques eren com de... quasi de pordioseros. I aquí no, aquí tots són músics amb un rigor, amb un respecte per les altres músiques, i aquest és el paradigma i aquesta segueix sent absolutament la meva filosofia. I és a dir, quan vaig entrar a l'SMUC vaig entrar per clàssic i per jazz. I des de llavors pues, jo m'he anat relacionant amb tothom de la mateixa manera, amb la mateixa curiositat i ganes de crear i de compartir. I jo ja sé que no sóc ni el millor jazzista, ni el millor clàssic, ni el millor de res, però en conjunt pues, la meva motxilla pues, crec que és única i és el que es necessita en aquest món del segle XXI. Un artista que tingui inquietuds diverses i que després el seu còctel sigui únic.
Marco, per cert, qui vulgui veure't en concert està de sort perquè tens l'agenda plena fins al juny. Us convidem a que entreu a marcomezquida.com, marcomezquida.com. De fet, des del 2015 fas una mitjana de 180 concerts l'any. I clar, tan sols al febrer nosaltres hem repassat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gairebé 9 concerts per tot el panorama català, per tant, enhorabona. Marco, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe aquí al Matí a Ràdio Estel.
Un plaer xerrar amb vosaltres i com sempre us desitjo el millor i molta salut i fins la propera. Gràcies, Núria, per l'estona també.
Gràcies a tu, Marco.
Marco Mezquida, pianista, compositor i exalumne de l'SMUC. És que se'ns ha quedat curt, això. Núria, què hem de fer? Perquè, clar, nosaltres també et volíem plantejar-te. La Núria, de fet, t'aportes 3 anys com a directora de l'SMUC, no? Dos sí, d'ells en plena pandèmia. Això sí, com ho has gestionat?
Bueno, amb dificultat, però amb una ajuda enorme per part de tota l'escola. O sigui, realment, la pandèmia ens ha permès veure que les 300 persones que treballen a l'SMUC, el professorat, el personal de l'administració, dels serveis, del suport a la docència, tothom s'ha abocat perquè l'alumnat no pateixi gens per totes les condicions tan difícils que hem tingut.
Núria, saps què passa? Que ens queden 3 minuts per arribar a 11:45. D'aquí res obrim l'espai de Plusvàlua Dones de Mireia del Pozo, però no, ja que has vingut fins aquí, t'has de sotmetre a l'altre punt de vista. Estàs
ai,
preparada? Mare,
no.
Vinga, Marta, anem-hi. Sens dubte, ara l'SMUC s'hi respira molt talent, és un fet, Marta, i això evidencia que el nivell és d'artistes que s'hi han format.
Exacte. Volíem fer un repàs per 3 exalumnes emblemàtics de l'SMUC, però ens quedem amb una, d'acord? Es tracta d'una cantant de fama mundial, exalumna de l'SMUC, cantautora de Sant Esteve de Sesrovires, nascuda l'any 92 i que també és una mica polèmica. El 2018 el seu tema Malamente va donar la volta al món i des d'aleshores no ha parat, fins i tot l'hem vist a la gran pantalla amb Pedro Almodóvar. Avui, per cert, presentava la portada del seu darrer disc, Motomami, també la podem escoltar.
He encertat qui és, eh?
Saps de qui estem parlant, no, Núria?
Sí.
Clar, com no sé si fora micros ens comentaves que no vau coincidir a l'aula amb Rosalia, però quin record en tens del seu pas? I em sembla més que va fer una classe l'any passat a l'escola.
Sí, no vam coincidir, no la vaig tenir a classe, vaja, però sí que va començar a guanyar molts premis just quan jo vaig arribar, a l'any 2018, i de seguida la vaig felicitar, i de seguida va respondre amb una naturalitat. Mm-hmm. i amb un orgull d'escola espectacular. I us haig de dir que en aquests 3 anys, com que no ha parat de guanyar premis, doncs ens hem anat...
aquest feedback
sí, ha continuat. Ens hem anat cartejant, diguem-ne, o emailant, no sé com es diu, i fins al punt que ella mateixa va proposar-nos de dir, escolteu, m'encantaria fer una sessió amb l'alumnat parlant de creativitat. Que puc venir? I vaig dir, home, i tant, que pots venir. I la veritat és que va venir un matí a l'escola i ens va parlar de creativitat i va fer un recorregut per els 15 consells o les 15 reflexions que ella es feia per la creativitat. I li vam preguntar per l'escola, li vam preguntar per la seva experiència. Ens va aconsellar o ens va opinar des del seu punt de vista com podíem millorar algunes coses i la veritat és que per tots nosaltres va ser espectacular i pels estudiants ni us ho imagineu.
Clar, i tu, Núria, què n'opines? No? Perquè a Rosalía se la relaciona sempre amb la controvèrsia. Avui, per exemple, presentava aquest àlbum a la Caràtula, on sortia Despullada. Consideres que es desvincula l'artista o la música del que després de la seva provocació? O tu això com ho interpretes?
Mira, la veritat és que la Rosalía Vila és una noia que ha estudiat amb una intensitat brutal, que ha aprofitat de l'escola tot el que havia d'aprofitar i que fins i tot, ja veieu, que després i tot diu, ei, és la meva escola referent, tot i que no va ser l'única, sabeu que va estudiar el taller de músics abans de venir a l'ESMUC, doncs és la meva escola referent i, per tant, la faig servir com fa servir molt graduat o molta graduada, dir, puc venir a seguir provant això? Mm-hmm. Per tant, per mi i per l'escola, que és una graduada de la qual ens sentim absolutament orgullosos i que continua vinculada per alimentar també les noves generacions amb la seva perspectiva professional. És a dir, que per mi, tot el respecte.
Doncs, Núria Sempere, directora general de l'ESMUC, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí, està tot un plaer per 20 anys més.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Vinga, nosaltres seguim avançant, marxem a publicitat aquí al matí a Ràdio Estel i a la tornada ja estava per aquí Mireia del Pozo amb l'Espai Plusvalua Dones al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel. She works the
nights by the water. 4 minuts que passen ara mateix de 11:45. Ja ho dèiem, la Mireia del Pozo, que la teníem per aquí, que ha arribat ja a l'estudi de Ràdio Estel amb el plusvàlua. Doncs ja sabeu que els dimarts i els dijous dediquem aquests minuts al nostre magazín, a un espai on abordem un tema en relació a la dona, a l'economia, a la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre d'altres temes. Per tant, toca saludar Mireia del Pozo. Mireia, com estàs? Com
molt
estàs?
Bon dia, Mercè, molt bé. Mira, inaugurant el mes de febrer.
Home, clar, és que és primer dia del mes de febrer. Tu ets d'aquestes persones que t'ha passat ràpid el mes de gener o no? Perquè hi ha persones... Jo conec que s'ha passat molt ràpid o molt lent?
A mi m'ha passat rapidíssim.
A tots els mesos, no?
Sí, sí, és que, escolta, la vida va molt ràpida. Però, bueno,
per cert,
gaudim ara... i més amb aquest sol tan gran començant el febrer que ens acompanya.
Mira, i ara que deies que hem iniciat aquest mes de febrer, atenció perquè venen corbes, no? Aquest mes de febrer ve carregat d'una bona notícia que, de fet, ja ens avançaves l'altre dia.
Ah, exacte, exacte. Les anirem donant poc a poc, però la primera és el que us avançàvem l'altre dia davant del gran interès generat amb tot el que és la defensa personal. Ja us vam dir que el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa organitza una formació pràctica en defensa personal. I això com ho fa i on ho fa? Doncs ho fa el MAC Barcelona. El centre, ja sabeu, us vam comentar que la Natàlia Busca, que vam entrevistar i vam estar parlant de tot el tema de defensa personal, doncs té 5 centres a tota Catalunya. Doncs bé, en el de Barcelona és on es farà aquesta sessió pràctica, que la Mercè ja ens
jo va... Jo tinc ganes, jo estic
i
ja.
I seràs. Sí, doncs, escolta bé, ja veureu tot el que ens arriba. Això serà el dijous 3 de març.
Val.
O sigui, comencem ja el mes de març, ja. Des del principi celebren la jornada del Dia de la Dona amb aquesta sessió pràctica que li impartirà la Natàlia Busca, la màster, i en allà, sabeu a qui tindrem?
Aquí.
Ens acompanyarà, figureu-vos, el José María Torres, el 2 vegades campió de karate a nivell mundial, amb 10 premis també i copes i de tot a nivell tant espanyol com europeu. Sí, és una passada. La Paula Fernández Ochoa, la responsable de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. I hi haurà la Mercè Raga, jo mateixa. Sí, això és la bomba. Apunteu l'adreça.
I em sembla que
la
nostra convidada d'avui
també serà
present.
Que fantàstic. Això està a l'avinguda Josep Vicenç Foix, número 92, a Barcelona. Josep Vicenç Foix. I per apuntar-vos com teniu el tema del Covid, sobretot les persones que veniu a través d'aquí que ens escolteu, ho heu de fer a Mireia del Pozo, tal com sona, ja ho sabeu, mireiadelpozo@plusvaluadones.com.
Fantàstic.
Ja està, i som-hi.
Mireia, que res, passen 7 minuts ja i tenim moltes coses a què parlar avui amb la nostra convidada del Plusvaluadones. Explica'ns de què parlarem.
Doncs avui parlem de dona i cossos de seguretat.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Recordem, com sempre, abans de començar, que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció premis a Pink TV. I avui la Mireia del Pozo ja ens ho ha avançat i tot el seu equip ens parlaran de dona i cossos de seguretat.
Com esteu, plusvaluadones? Celebrant l'inici de febrer, segur que sí. Doncs per fer-ho, anem a visibilitzar, anem a ser sororitat, fent totes juntes i donant-vos i apropant-vos a aquests referents. Avui, com us avançàvem, parlem dels cossos de seguretat, de la poca visibilitat que tenen i de dones que han estat pioneres. Perquè des d'aquí el que fem és precisament això, ajudar i avançar per un món millor, amb més equitat.
Si et sembla, Mireia, donem la benvinguda ja a la nostra taula d'avui i, si us plau, presenta-la tu, avui, a la nostra convidada.
Doncs avui ens acompanya la Cristina Manresa. Ella és comissària i, atenció, és la primera dona comissària al cos dels Mossos d'Esquadra de Catalunya. Bon dia, molt benvinguda, Cristina.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, gràcies.
No, és un honor i un plaer.
No, totalment, i jo estic quadrada, ja només veure la Cristina, impressió i tot. També saludem, ara parlarem, no?, amb la Cristina Manresa, com deia la Mireia, la comissària superior de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra, tot un privilegi tenir-la aquí als estudis de Ràdio Estel. Però saludem també a la doctora Maria Palacín, directora màster de lideratge universitari de Barcelona. Bon dia, doctora Palacín.
Molt bon dia i moltes felicitats a la Cristina. És un honor.
Moltes gràcies. Hola, com estàs?
I també la Iolanda Piedra, que ens està escoltant, Mireia, presidenta del Clúster Marítim Balears i presidenta del Clúster Marítim de Catalunya. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia. I jo també m'afegeixo aquesta felicitació a la Cristina. Moltes felicitats, Cristina.
I jo a vosaltres, Jo a vosaltres també. Quines dones tan importants. Quina meravella.
Mira, jo també m'assumo, Cristina. No volia ser per menys. Felicitats per ser la primera dona comissària. Clar, el postvalor a dones volem visibilitzar, no? De fet, ho porta fent la Mireia anys i panys, aquest fet. Tu has obert camí, tot plegat, no? Sent la primera dona comissària al cos.
Doncs sí, mira, ara ja farà 9 o 10 anys que vaig ser la primera dona. Per sort, ara ja som dues més, o sigui, som tres comissàries al cos de Mossos d'Esquadra. I sí, jo crec que feu una tasca superimportant perquè ens hem de visibilitzar, hem de crear referents, ja ho sabem les dones, perquè les altres que venen darrere vegin que no és impossible arribar-hi i que elles també, doncs, poden accedir a aquells llocs de responsabilitat que és on es prenen les grans decisions.
Absolutament, està clar. A més, Cristina, aquest referent, quin és el nivell de comandament de la dona al sector?
Doncs, mira, en moltes ocasions estem en un segon nivell. És a dir, encara no hem arribat a aconseguir estar, doncs, a dalt de tot, doncs, comandant. Sí que cada vegada més hem anat fent, doncs, passos, no?, doncs, de gegant. Ara som un 21,5% de dones dintre del cos, que és un percentatge bastant interessant, perquè avui mirava les estadístiques i, per exemple, la Guàrdia Civil estan en un 8,5. Mm. I si parlem de les policies locals, que són aquestes policies municipals, que són el primer contacte amb el ciutadà, els percentatges són molt, molt baixos. Per aquest 21,5% no està representat a dalt de tot.
Clar.
Aquest jo crec que és el nostre repte, poder ser-hi a les cúpules.
Que és on sempre ve aquesta diferència, aquesta bretxa, que no és que es vulgui d'entrada, ni molt menys fer que les dones no arribin, això ho hem de deixar molt clar, però sí que és cert que la igualtat està sempre a la capa més baixa.
Clar, Cristina, perquè el sector en el que treballes és un sector que cal envalorar-lo més?
Jo penso que sí, mireu, la seguretat, ja sabeu que ha agafat un paper molt important, perquè la gent se sent molt insegura, estem en un entorn de moltes incerteses, de molta vulnerabilitat, i penso que el paper de la dona avui en dia en seguretat és fonamental. Primer, per la visió que nosaltres tenim com a dones, la percepció de seguretat és diferent per nosaltres que pels homes. Tot el tema de l'arquitectura de les ciutats, l'enllumenat, el transport públic, l'oci nocturn. Tenim una mirada femenina que és diferent a la d'ells, i jo crec que això s'ha de posar en valor i hem d'enriquir aquesta mirada de dona cap a la seguretat. A part, és un sector, la seguretat, la salut o l'educació, que són pilars fonamentals. I mireu com l'educació i la sanitat, hi ha un percentatge molt elevat de dones. Jo penso que en seguretat hem d'augmentar aquest percentatge.
Totalment. Per augmentar aquest percentatge, Cristina, com animem a les dones a sumar-se? Perquè n'hi ha que es queden pel camí, aleshores. Vinga, som-hi, animem-les.
Bueno, hem de fer atractiva la nostra professió. Hem de visibilitzar que és una professió que no és una professió masculina. Durant molts anys es requerien de requisits molt de força i vèiem una policia molt masculinitzada. Sí. Ara és habitual veure patrulles de dues dones. Sí. En els Mossos veiem a vegades patrulles de dues dones, que això fa uns anys era impensable. I les competències que les dones tenim són importants, doncs, per la seguretat, és a dir, la proximitat, que és molt necessària avui amb el ciutadà. El ciutadà necessita que estiguem a prop d'ell, que l'escoltem activament, que fent realitat els desitjos que ells tenen, l'empatia, una competència molt, molt de dona i que necessitem. Proximitat, empatia, treball en equip, totes aquestes qualitats, jo crec que nosaltres les podem aportar al cos i evolucionar en aquest sentit.
Molt interessant el que ens està explicant avui Cristina Manresa, que està aquí en directe a l'Espai Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo. Ell és la comissària superior de coordinació central dels Mossos d'Esquadra.
Ah, no, això volia corregir. Ara estic a Manresa.
Ah,
sí? Cristina Manresa, sí. Estic a Manresa. Que això em fa
físicament.
Molt... Sí, físicament, que això em fa molta broma.
Però sí que ets la primera dona comissària al cos.
Sí.
Cristina. I de part, clar, ens estava explicant la Cristina que són tres dones comissàries en tot el cos.
És que només tres, eh?
Clar, crida l'atenció. Cristina, no sé si tu tens aquesta percepció. No hi ha referents, no?, en l'àmbit de la seguretat, almenys la percepció, no?, que tenim des del Plusvalua Dones. Ara tu n'ets una, ets un clar referent. Altres països n'hi han? Quina és la situació?
Bueno, això és veritat. Jo crec que cada cop més hi ha més referents. No sé, jo o les dues altres comissàries o altres comandaments que estan per sota nostra, intendentes, ja comencem a ser referents. Quan jo vaig entrar, sí que veritablement mirava cap a dalt i no veia referents ni en seguretat ni en altres, ni en altres àmbits.
En altres àmbits, clar.
En altres àmbits tampoc hagut gaires referents fins ara. O els referents que hi havia, per mi, no eren els meus referents perquè eren molt masculinitzats.
Clar.
I jo sempre he reivindicat tenir el paper, ser dona dintre del cos de Mossos d'Esquadra, és a dir, que no haver de masculinitzar-me, perquè de vegades en segons quines professions una mica que t'obliguen a masculinitzar-te, i jo sempre he dit, no, jo vull ser dona amb el meu uniforme i ser dona i aportar aquest plus o aquest valor cap a la ciutadania.
Totalment. Ens parlaves d'aquestes capacitats, d'aquestes competències que tenim les dones i que realment doncs, és bo aprofitar-les dins d'aquest àmbit perquè anem entrant. A nivell cultural, a nivell social, a Occident, i lligant-ho amb el que comentaves d'aquestes competències, és cert que arrosseguem encara tota una sèrie d'idees, d'estereotips, de rols de gènere,
absolut,
referents, per exemple, al que és la força. Doncs la força als homes, la sensibilitat a les dones, que això es veu també en el món de l'esport, eh? Per exemple, aleshores, cal trencar aquestes escletxes i tabús? Ho veus encara a dia d'avui?
Sí, absolutament. Moltes de les tasques sembla que hagin d'anar més dirigides a dones. I hi ha companys doncs, que fan tasques d'assistència a la víctima i que les fan molt bé. I hi ha companyes doncs, que estan en unitats especials i que també treballen força bé. Per tant, visibilitzar-nos. Jo crec que des de tots els àmbits. I en referència al que dèieu abans, les campanyes també adreçades cap a dones són molt importants. El tu pots, no?
Clar, escolta, exacte.
Tu pots, tu ets una nena i jo ets una noia jove i vols ser mossa i vols estar en una especialitat, doncs endavant. Per això els plans d'igualtat són força importants. Nosaltres ara estem aplicant un en el que el 40% de les places per accés al cos de Mossos d'Esquadra, també a bomberes i agents rurals, seran reservades per dones.
És fantàstic, sempre ho tenim molt clar, Mercè, els plans d'igualtat bàsics. When you
wake up in the morning. Vinga, doncs que seguim avançant, però incorporem a la nostra taula aquí el Plusvalua Dones del Matí a Radio Estel, la doctora Palacín, que ens està escoltant ja. Doctora Palacín, clar, quin gran paper, no?, té l'autolideratge en aquest tipus de carreres, com bé ens estava explicant la Cristina Manresa, comissària.
Doncs és molt important. Ella ha estat explicant no renunciar als valors i al ser dona en un rol d'autoritat per les altres persones i en un rol de liderar altres persones, però amb un estil de dona, femení, sense renunciar, en una institució complicada per fer-ho. O sigui que ha estat doncs, una adaptació també per l'altra gent, no? Que hi ha doncs, més homes que no dones, segurament, i que bueno, això anirà doncs, canviant amb els anys, se suposa. Però l'autolideratge que té a veure amb tot el que ha fet com a exemple o referent la Cristina i ara altres dones, doncs el voler aspirar i ambicionar una posició de lideratge, una posició de comandament que sempre es lliga més a ser una ambició dels homes, i com que a les dones no queda bé que aspirem a aquest tipus de posicions. Doncs perfecte. Autoliderar-se és voler aspirar a allò que vull fer i que vull ser referent per altres dones.
Totalment, o sigui que, totalment, doctora Palacín, perquè és que, a més, és aquesta aspiració, aquesta ambició, aquest voler arribar al poder, que hem de trencar aquests estereotips i aquests rols, conforme és completament positiu, indiferentment.
Positiu,
home,
i tant,
o dona, està claríssim. Iolanda, tu estàs en un àmbit encara molt masculinitzat, l'entorn, la pressió social, com en el sector de la seguretat, en el sector marítim, influencia encara avui dia o ja ho tenim superat?
No, de fet, jo sempre he dit que els percentatges de les dones, si abans la Cristina parlava d'un 21,5% aquí o de la Guàrdia Civil del 8,5%, nosaltres tenim un 0,0 i algo amb el sector de la pesca, o sigui, tenim molt més difícil. I, de fet, abans es deia, no, és que la dona no té força per tirar els arts de pesca, i, òbviament, ni intel·ligència per ser la patrona del vaixell. Ara que el vaixell és un ordinador flotant, per dir-ho d'alguna manera, tot està ple de tecnologia, força no en fa falta, i les dones, a part de tenir estratègia, tenim aquesta sensibilitat que estàveu parlant, òbviament.
Doctora Palacín, també, mira, aprofitant que tu estàs amb l'alumnat, amb persones joves, no?, majoritàriament, tu què perceps respecte a la seva visió del sector de la seguretat? Si parlem dels Mossos d'Esquadra, de bombers, policies, ells volen participar? Tu creus que hi ha una mica de por, d'un punt de masclisme? Com ho perceps, tu?
Bueno, s'ha de estar integrat en aquestes institucions per veure el volum de persones que hi participen. Jo crec que hi ha més dones cada cop, però són molta minoria, són molta minoria. I després, per ambicionar i voler tenir posicions de lideratge, de comandament, doncs són molt menys les dones que els homes. És curiós perquè moltes professions que són bàsicament femenines, com infermeria, com també odontologia o altres, no?
Que educació, són molt, tot el que és l'educació primària, clar, perquè es lliga tot el que és les cures.
Arribes a posicions de lideratge, de comandament, doncs hi ha molt més homes que no pas dones, quan a la base hi ha més dones. Com és possible això? I té molt a veure amb quin rol vols ocupar dins de la jerarquització, dins de les institucions. Hem de voler aspirar, hem de voler ambicionar, i això no es contradiu amb un rol de dona, amb un rol femení. O sigui, poder i dona també van de la mà, i has de donar el teu estil de dona en el nou assumpció de poder i de liderar, que és diferent de com ho han fet o ho fan els homes fins al moment.
I tant, que si cadascú té el seu estil, ni millor ni pitjor, completament complementari, que això és el bo. Precisament la diversitat, la diferència ens fa créixer. No barregem diferència amb desigualtat. El que hem d'eliminar són les desigualtats. I tota aquesta bretxa que ens explicaves que es produeix, doctora Palacín, ve justament amb aquesta organització social i cultural occidental. Iolanda, què cal fer per obrir camí? I així animem a totes les persones a treure's les pors.
Bueno, jo diria que ens hem d'oblidar de l'herència, eh? Allò que els homes sempre han heredat i la societat ho ha incorporat, i això s'ha d'oblidar. Jo sempre dic que els pares no poden pensar que els vaixells es poden portar només els fills. També poden heredar les dones. Aquesta seria, per mi, la primera. La segona és algo que ha apuntat molt bé la Cristina, que parlava dels plans d'igualtat. Sí, penso que hem de canviar e imposar, encara que sigui per normativa, que és el que, si la dona vol, i la majoria o moltes, jo del sector, no puc parlar del sector de la seguretat, evidentment, però del mar, moltes de les que estem, volem arribar a llocs de lideratge. Doncs si la dona vol ocupar diferents càrrecs, que els pugui ocupar. I per això fa falta, encara que sigui, mesures positives, obligant i reservant places perquè les dones arribin. Nosaltres Com bé sabeu, tenim previst fer un màster en recursos humans i igualtat de gènere, sí, justament per tots aquests sectors acabant i arribant. I que aquests sectors, que no és només la pesca, sinó també estem parlant del transport marítim, la regulació de ports, i hi ha molts sectors econòmics on l'home i els convenis col·lectius estan pensats per homes,
clar,
i per ser exercits per homes, ara sí que podrien arribar les dones.
Mireu, fem una cosa, perquè clar, aquí la comissària Manresa, Cristina Manresa, gràcies, Mireia, per haver visibilitzat i per haver portat doncs, el testimoni avui de la comissària. A mi m'agradaria saber una mica la seva trajectòria. Com va anar? O sigui, com va pujar dins del cos, no? Expliqui'ns una mica com va anar tot.
Mare meva.
Tenim temps o no?
Sí, no, perquè porto ja ara 31 anys.
Porta 31 anys al cos.
Soc de la quarta promoció. La primera promoció no hi havia ni dones. Les bases...
Com ha evolucionat? Clar, quin és el seu punt de vista?
Les bases ja no hi havia opció perquè entressin les dones. Les dones entren a partir de la segona promoció, jo soc de la quarta, i res, m'incorporo al cos de Mossos d'Esquadra, i sí, sempre miro cap amunt. I jo sempre... faig com una mena d'homenatge a les nostres mares, a aquelles dones fortes que ens han empoderat. Perquè la meva mare sempre m'ha dit, Cristina, tu vols pujar? Endavant.
I ho tenies clar, ja, de petita?
Bueno, de petita. Sí, la meva mare sempre deia, mira, el que pot fer un home també ho pots fer tu, Cristina. I a més, prova-ho, el noi el tens. I vaig pujant. I sí que no ha estat fàcil. Sobretot en el cos, hi ha un moment que és el de la maternitat. Tu arribes a sergent i fins a aquesta edat doncs no ets mare i pots anar pujant. Se't planteja el problema quan
clar,
vols ser mare i a Marc vols anar pujant, perquè tens el problema dels trasllats, que per sort, en els plans d'igualtat, això també està previst, i ara ja hem incorporat que quan algú ascendeix dintre de la seva regió policial. Això afavoreix a dones, però també afavoreix a homes. És a dir, jo soc de Girona i vull pujar, vull arribar a comissària, però jo no me'n vull anar a Tarragona o a Terres de l'Ebre, a Tortosa, perquè tinc família, perquè no...
Per conciliació i corresponsabilitat, i això
exacte,
ja ve donat la pròpia, el Real Decret Llei 6/2019,
de
les mesures urgents, per tant, està clar.
Sí, però fins ara això no era així.
No,
tu havies
clar.
De renunciar, i quasi sempre el que passava és, acabem renunciant, no?, les dones a favor de que ells puguin marxar. Amb aquestes mesures, el que fem és que podem anar pujant sense moure't del teu entorn. I una mica, doncs, bueno, la força i l'empenta doncs, per poder doncs, haver arribat a on estic. Que no ha estat fàcil, eh? Jo a vegades ho simplifico i ja s'ha arribat, però no és fàcil, però es pot aconseguir. I el que més m'agrada és quan trobo companyes, no?, que abans ho parlàvem, que trobo companyes que són més jovenetes, i em diuen, ai, vostè, comissària, és un referent per nosaltres. Que jo no he volgut ser mai referent de ningú, però sí que si he pogut ajudar a que altres dones em visibilitzin. Moltes em diuen, i a més és que ets molt normal. Ah, doncs pues, clar, és que sóc molt normal.
Normal, clar.
I això està molt bé,
sí,
perquè de vegades ens enlluernem veient que la gent de dalt és... No,
no tan marcats com aquests estereotips, i d'alguna manera aquesta visibilització doncs, ajuda doncs, a tenir aquesta realitat més propera.
Totalment.
Se'ns ha tirat el temps a sobre. És que aquí el Matí a Ràdio Cel comença a ser doncs, típica, no?, aquesta afirmació. Però abans d'arribar al final, interessantíssima avui la conversa amb la comissària Cristina Manresa del Plusvalua Dones del Matí a Ràdio Cel, la Mireia també extreu, no?, aquestes conclusions que podem extreure d'avui.
Hem de visibilitzar per responsabilitat social, i avui aquí al Plusvalua Dones ho hem fet, a Cristina Manresa, primera dona comissària, referent total i absoluta. En el cos només hi ha 3 dones, cal seguir avançant. Les dones estem en un segon nivell del comandament, amb un 21,5%. La seguretat ha agafat uns nivells importantíssims. Per tal, la visió de la dona és clau en arquitectura, de les ciutats, en els transports públics. Això que vol dir que el que cal aplicar és la transversalitat, aquesta mirada de gènere, el gender mainstreaming. Les competències de les dones són molt importants. L'escolta, l'empatia, el treball en equip, aprofitem-lo. Campanyes com el Tu pots, i, sobretot, els plans d'igualtat són bàsics per avançar en tots els àmbits i nivells: administració pública, empreses, entitats i institucions. el fet de voler aspirar a algú, l'ambició i el poder són completament positives. I per avançar, cal sensibilitat, formació, mesures positives, i per això la figura de l'agent d'igualtat d'oportunitats és bàsic. Provem el que desitgem. El no ja el tenim. Endavant, plusvalua, dones!
Doncs donem les gràcies infinites avui a la comissària Cristina Manresa. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
A vosaltres, un plaer.
A plusvalua dones, i també a la doctora Maria Palacín i la Yolanda Piedra. Gràcies, que vagi molt bé, noies. Gràcies per haver estat també aquí al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies. Jo a vosaltres.
Moltes gràcies.
Que ja un altre dia continuarem amb la conversa, que s'ha quedat així. Gràcies, Mireia del Pozo, un dia més.
Moltes gràcies a tu, Mercè.
Vinga, nosaltres seguim avançant. Encara molts més continguts aquí al matí a Ràdio Cel. Fem petita aturada, com sempre, per posar-los al dia amb les notícies, abans la pregària de l'Àngelus, i tornem.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.